mateix que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. És un missatge de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible.
¿Por qué cree que ponen en duda su estado mental?
Porque no me estoy quietecito como un vegetal.
Ningú és perfecte.
Sí, sabe por qué está aquí.
Por supuesto. Creo que estoy loco.
Preferimos el término enfermo. ¿Cree que está enfermo?
Nostálgico, es posible.
La vida en...
Benvingudes i benvinguts aquí, al lloc al món on ningú és perfecte, amb Sandra L.D.
Si estàs que no pots més, posa't a xiular i tot canviarà per millorar. Mira sempre la part bona de la vida. Mira sempre la part bona de la vida.
Molt bon dia a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts. Muy buenos días a todo el mundo. Sed bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Les tertúlies temàtiques, així com tots els espais que compartim aquí a les xarxes, són espais creats amb la voluntat de donar veu i de visibilitzar la temàtica de la salut mental des d'una perspectiva, com ja sabeu, interdisciplinar, transdisciplinar, però sobretot comunitària i de gènere. Més enllà de voler parlar de com cuidar i de com cuidar-nos la salut mental amb terminologia complexa o pròpiament tècnica d'alguna de les disciplines que estudien el comportament humà, aquí nosaltres sempre hem apostat per crear un espai en el que qualsevol persona, sigui quina sigui la seva formació i la seva experiència, més propera o més llunyana d'aquests tecnicismes, pugui sentir que aquest espai també és per ella. Segons ens deia l'OMS, abans de la pandèmia, una de cada quatre persones patirà al llarg de la seva vida un desequilibri greu en salut mental. Ara, fa 4 anys i escaig, quan ens vam proposar engegar aquest projecte, aquest espai, ho vam fer pensant no en l'1 de 4, sinó en el 4 de 4. Perquè, tot i ser les persones que més estan patint, les persones que ja tenen un diagnòstic, les persones que han estat ingressades en un centre psiquiàtric o les que han tingut experiències intensament disfuncionals, les que més ràpidament poden connectar, agrair i sentir motivació en participar en espais com aquest, som el 4 de 4 les que ens cal aprendre a cuidar i a cuidar-nos la salut mental, que ens cal escoltar i aprendre de les experiències de les persones que més afectades n'han estat o ja sigui bé en primera persona o com a familiars. Som les 4 de 4 les que ens cal reflexionar sobre com volem i què ens cal per a comunitàriament desenvolupar polítiques, normalitzar conductes, establir protocols, plans educatius. Per a què? Doncs per entrenar, per enfortir, per cuidar, per facilitar el desenvolupament de tots aquells aspectes i d'aquelles habilitats que ens condueixen a gaudir d'una bona salut mental. I quan parlo de salut mental, i quan parlo d'aquells aspectes i d'aquelles habilitats, em refereixo a aspectes com l'atenció, com la concentració, com la consciència, com la resiliència, l'altruisme, la generositat, l'afectivitat, la tendresa, la connexió, la compassió. Aspectes que tenim de naixement i que podem desenvolupar i entrenar i enfortir al llarg de tota la nostra vida. Aspectes que ens garanteixen una bona disposició davant els efectes de la incertesa, del canvi, i de qualsevol emoció intensa que ens pugui sobrevindre i que segur que ens sobrevindrà al llarg de la nostra vida. Des d'aquí, doncs, des d'aquest espai, us convidem a que compartim i construïm conjuntament mirades noves i potser no tan noves, camins, experiències, possibilitats, i fer-ho, com sempre, en comunitat. A les persones que ens esteu seguint a les diferents xarxes socials, ja sabeu que ens ajudeu donant likes, subscrivint-vos al canal de YouTube, i si deixeu els vostres missatges als diferents xats, els atendrem i els donarem cabuda aquí al programa, tan aviat com ens sigui possible. Així doncs, comencem. Fa uns dies la Televisió de Catalunya ens mostrava el treball liderat per dues dones professionals de la salut mental, Helen Kingston i Jenny Hartnell, a la població de Frome, del comtat anglès de Somerset. A sota us deixarem l'enllaç a l'article per si voleu fer-ne una ullada. L'article diu això: els problemes de salut no sempre es resolen amb medicaments. Determinades patologies tenen més a veure amb la situació personal del pacient i necessiten remeis que van més enllà de la medicina. La idea del projecte, engegat fa 8 anys, és millorar el benestar emocional a partir de les connexions comunitàries. La diferència de Frome, diu l'article, amb altres localitats que també tenen xarxes de suport a persones amb problemes, és que aquestes xarxes comunitàries ara formen part d'una estratègia orientada des de la medicina per enfortir la resiliència i el benestar dels pacients. No sé si potser ens pot sorprendre que una proposta així s'encabeixi en un centre mèdic. D'això també m'agradarà saber-ne una miqueta més a la tertúlia d'avui. Fins fa molt poquet, la representació de l'àmbit de la psicologia, dels professionals de la psicologia dins l'àmbit mèdic, és a dir, dins els CAPs, dins els centres mèdics de salut primària, era més aviat minsa. Hi havia pocs professionals i, per tant, poques possibilitats de fer-ne ús de la seva expertesa. Igual que passa encara amb l'odontologia, no es considerava potser la intervenció o el seguiment personalitzat per un psicòleg com una necessitat bàsica universalitzable en els serveis de salut pública d'atenció primària. I, per tant, voler fer-ne el seu ús de manera personal havia de fer-se a través de l'àmbit privat. Ara mateix, al llarg d'aquests últims mesos de l'any, del 2021, i que també continuarà al llarg dels primers anys del 2022, als centres d'atenció primària de Catalunya s'ha creat i ha començat a estar present la figura del que en diem referent del benestar emocional comunitari. Aquesta és una figura nova que ha arribat i que sembla que es troba en aquest encaix de comunitària, de visió i perspectiva comunitària, i psicologia i medicina. I de tot això és del que volem parlar avui. Com és que la representació de la psicologia ha canviat i per què abans no era com és ara dins del que és l'atenció primària en medicina? I realment aquesta perspectiva comunitària és una novetat o ha esdevingut potser un encaix prou interessant com a font de salut mental per abastir grans quantitats de població? Tenim amb nosaltres, com sempre, persones que hi són treballant dia a dia i s'hi troben dins d'aquest encaix. Ells són l'Esther Fornells, avui en Josep Molla, que ens acompanyen. Potser en els propers minuts s'afegiran més persones probablement conegudes per totes vosaltres ja. Avui som dia 31 de desembre. Normalment no dic la data per si ho escolteu en un altre moment de l'any, però avui és un dia especial perquè tanquem un any i en comencem un altre. I potser us pot semblar una tradició antiga o no necessària, però a mi m'agrada molt fer revisió del que he aconseguit, no he aconseguit, he previst aconseguir i els resultats de tot això de l'any en curs. També una miqueta per fer previsió, per organitzar, per començar a projectar com voldré que sigui i què voldré aconseguir el proper any. I ara us convidarem a que fem una miqueta això en aquest programa. Fem una miqueta revisió de tot això que està passant i ha passat aquest 2021 i de com volem que devingui, com volem que arribi i com volem que es transformi tot això al llarg del 2022. I ara ja passo micròfon. No sé si amb tot el que he dit se us ha encès alguna reflexió. Endavant, no sé qui vol començar, Esther, Josep.
Sí, bueno, bon dia i bon any 2022 que començarà d'aquí unes hores. A mi m'ha agradat molt, Sandra, la introducció que has fet i aquesta referència a aquest treball d'aquestes companyes de Gran Bretanya. Gran Bretanya és un país que ja fa temps que està treballant en l'àmbit de la salut mental comunitària. I jo recordava en aquest mateix programa fa uns dies que un col·lega, un professional de la salut mental espanyol, però que treballa a Gran Bretanya, ens explicava en una conferència que ens va donar que el seu despatx era el seu cotxe, perquè ell es desplaçava d'un cantó a l'altre del barri, copsava quina era la situació des del punt de vista de la salut mental del barri, no? I les intervencions les feia en el barri, no? És a dir, que era un professional que havia sortit de la comoditat del seu despatx, no? De l'ambulatori, de l'hospital o del centre de salut mental, no? I circulava pel barri, no? Això el que implica és una voluntat política, és a dir, implica que l'administració pública s'ho cregui, no? I li doni suport. D'altra banda, també he de dir, i bueno, avui l'Ester també ho podrà corroborar, que nosaltres l'any 2007 vàrem constituir l'Observatori de Salut Mental i Comunitària de Catalunya. I el vàrem constituir, en aquells moments sí que vàrem tenir un suport polític, i poc temps d'haver-se constituït a l'Observatori hi ha el Departament d'Ensenyament en aquell moment, que estava el conseller, el senyor Maragall, ens va fer un encàrrec molt interessant, i l'encàrrec va ser que féssim un estudi a nivell de tota la població de Catalunya, tota la població escolar de Catalunya, sobre quines eren les problemàtiques conductuals a les aules i més específicament les derivades del trastorn per dèficit d'atenció. Nosaltres vam fer aquest treball i ens vam desplaçar al territori. Territori vol dir que ens vam desplaçar a 53 centres escolars, repartits per tota la geografia catalana, des dels Pirineus fins a les Terres de l'Ebre.
Déu-n'hi-do.
I allà el que vàrem fer va ser entrar a les escoles. Òbviament teníem l'autorització del Departament d'Ensenyament, perquè era justament el que ens havia fet a l'encàrrec, que per cert, l'encàrrec havia estat fet a través del Parlament de Catalunya. És a dir, el Parlament de Catalunya va fer l'encàrrec al Departament d'Ensenyament, no? I el Departament d'Ensenyament ens va passar a nosaltres l'encàrrec, no? Cada vegada que nosaltres anàvem a una escola, ens reuníem amb famílies, representants del quadre docent, del claustre docent, ens reuníem amb un representant de l'equip d'assessorament psicopedagògic, de l'EA, i amb un representant del dispositiu de salut mental de la zona. És a dir, que ens reuníem amb gent de la zona. Els hi plantejàvem una sèrie de preguntes per veure quines eren les seves opinions respecte a les problemàtiques que es donaven en aquell centre escolar, com era viscut això pel professorat, com era això viscut pels professionals de la salut i com era viscut per les pròpies famílies, és a dir, pels pares dels alumnes d'aquell centre. Fixeu-vos que nosaltres no convocàvem a la gent al dispositiu de salut mental, sinó que nosaltres ens desplaçàvem al centre escolar. I finalment, doncs, vam fer una sèrie de grups, tot això ho fèiem amb grups de discussió, és a dir, ens reuníem, els hi plantejàvem les preguntes, ho gravàvem, ho transcrivíem, ho analitzàvem i a partir d'aquí, amb metodologia qualitativa, elaboràvem les conclusions. Uh-huh. 53 centres escolars. Vam
entrevistar. Sí, tot una feinada.
Una feinada. Van ser un any i mig d'una feinada molt, molt intensa. I també vam convocar grups dels estudiants, dels propis estudiants, que eren els propis estudiants els que ens explicaven el que amb ells es preocupava en relació a la classe, a el que passava en el centre escolar, no? Uh-huh. Va ser una experiència, bueno, superrica, una experiència a què vam treure una sèrie de conclusions que les vam fer públiques a través de la web del departament, que vam fer una sèrie de formacions i de presentacions a la els claustres docents, no, els professorats, no? Però fixeu-vos, a l'hora d'anar al Parlament de Catalunya i explicar els resultats, perquè al cap i a la fi era el Parlament el que havia fet l'encàrrec, no? Per tant, era retornar, no? És a dir, vosaltres ens heu fet aquest encàrrec, ara nosaltres venim i donem compte, expliquem en què ens hem gastat els diners que ens heu facilitat.
Una justificació com...
Correcte, no? És a dir, hem fet una feina, hem rebut uns diners per poder fer aquesta feina i ara venim aquí i us expliquem a quines conclusions hem arribat i quines propostes fem. La resposta del Parlament va ser no cal que ens expliqueu res.
És a dir, que no calia explicar els resultats o les propostes? O cap de les dues coses?
Cap de les dues coses.
Ah.
Cap de les dues coses. D'acord? Per què? Bueno, s'havien produït una sèrie de situacions bastant dramàtiques a Catalunya en aquell moment. Si no recordo malament, va ser quan hi van haver-hi els incendis d'Horta i van morir 5 bombers, no?
Uh-huh.
I el conseller d'Interior doncs, estava una mica a la corda fluixa. El cas és que les propostes que nosaltres fèiem no eren propostes, diguéssim, orientades a medicar la població. Eren propostes que estaven orientades a millorar les dinàmiques a dintre de les aules.
Dinàmiques vols dir relacions?
Relacions entre companys, relacions amb el professorat. Posàvem molt d'èmfasi en la figura del tutor
uh-huh.
i del suport que havia de tenir el tutor. No? En cap moment...
Suport del centre educatiu al tutor?
I suport de salut mental al tutor.
Ok.
Val? És a dir, bueno, hi havia tota una sèrie de propostes. Fixeu-vos fins on va arribar el punt que la web del Departament d'Ensenyament, quan va canviar el signe polític, va eliminar l'informe de la web. De manera que llavors ja no es podia consultar. Correcte?
Mm-hmm. Bueno,
això és un exemple de com els polítics en aquells moments fan un encàrrec i quan els tècnics intentem explicar les conclusions, el polític de torn diu no cal. Mm?
Aquest no cal ve motivat potser per una manca de pressupost o...?
No, el pressupost ja està... No costava res, era simplement que la professora Maria Teresa Anguera i jo anàvem al Parlament i explicàvem, no? Encaria el pressupost el que nosaltres presentàvem? No, en absolut.
No suposava més recursos econòmics al que vosaltres proposàveu implementar?
No suposava més recursos, no, en absolut. Eren recomanacions que no... gravaven el pressupost de la Generalitat, en absolut. Ara bé, sí que implicaven certs replantejaments.
Com, per exemple?
Per exemple, fer-nos la pregunta de per què molts alumnes no estan atents a classe. Per exemple.
Uh-huh. La falta de motivació, vols dir?
Per exemple, falta de motivació, desajustament entre... com s'ensenyen les matèries i com les reben, no? O el tipus de mentalitat que tenen els alumnes, perquè després nosaltres vam continuar treballant, vam fer una sèrie d'investigacions, de recerca, no? I clar, el que veiem era l'alumne que va a classe no se sent còmode escoltant un professor que està escrivint coses en una pissarra.
Mm-hmm.
No se sent motivat per això. No se sent motivat. Se sent motivat per un llenguatge més de tipus digital. No? La qual cosa no implicava que el tema s'arreglés posant ordinadors a les aules, perquè això també va fracassar. L'experiment també va fracassar. No? Que, per cert, va ser un experiment que es va portar a terme amb el mateix conseller, amb el senyor Maragall. Mm? Aleshores, dius... Bueno, són altres tipus de plantejaments els que s'han de fer. Explico això perquè veieu una mica que nosaltres presentàvem una sèrie de propostes que no implicaven un increment pressupostari, però que a la llarga fins i tot podria disminuir la despesa farmacèutica. Perquè hi ha una cosa que és clara, no resoldrem el problema de la desmotivació d'un sector important de l'alumnat receptant amfetamines als alumnes. D'acord?
A mi em sembla de calaix, però vaja.
Ja. Però el cas és que durant uns anys la despesa farmacèutica de derivats de les amfetamines i de les amfetamines es va disparar a Catalunya.
Potser la gent no ho sap, que aquest és el component que hi ha darrere de la medicació que es dona pels casos de trastorn de dèficit per atenció.
Pues possiblement no. Ara ja no es parla tant, però va haver-hi uns anys que se'n va parlar molt del trastorn per dèficit d'atenció i clar, la sorpresa és que quan començaves a explorar aquests nens o anaves a les aules i bueno, el que veies eren coses que no tenien que veure amb un suposat dèficit neurobiològic. No era un problema del circuit dopaminèrgic del cervell, no? Era un problema d'una, en la major part de les ocasions, d'una manca absoluta de motivació. Doncs sembla que en aquest mateix programa jo vaig explicar un dia un cas, no? D'un nen que havia estat diagnosticat de dèficit d'atenció i que quan jo li vaig preguntar què feia amb les seves activitats extraescolars em va dir que ell jugava a escacs. No sé si el recordareu.
Sí, sí, sí.
Jugava als escacs i tu quins dies jugues als escacs? Els dimarts, els dijous i faig campionat els divendres. Clar, dius, bueno, a veure, com és possible que una persona suposadament amb dèficit d'atenció jugui als escacs i a més és campió perquè em va dir que ell sempre guanyava, no? Aquí hi ha alguna cosa que no encaixa, eh? Cito aquest cas, però em podria citar molts més, eh? Per tant, clar, nosaltres el que plantejàvem anant allà era que hi havia un problema moltes vegades de motivació, hi havia un problema de vegades de massificació de les aules, hi havia en algunes ocasions fins i tot una manca d'autoritat, autoritat en el sentit llatí de la paraula, no en el sentit de poder, sinó en el sentit d'autoritat, de reconèixer un saber, autoritat en la matèria, no? que també falaquejava. No? Clar, nosaltres el que dèiem és que tot això no ho resoldrem incrementant la despesa farmacèutica. No? Això per una banda. Per una altra banda, quin altre treball havíem fet des d'una perspectiva estrictament comunitària? Doncs la lluita contra la pobresa a partir de la crisi econòmica que es va desencadenar també el 2008, 2009, 2010. No? Uh-huh. Bueno, pues nosaltres no vam convocar a la gent que estava en atur a que vinguessin els dispositius de salut mental. Nosaltres vam sortir del dispositiu i vam anar a centres cívics i vam anar als locals de serveis socials o vam anar als locals que l'Ajuntament del districte o l'Ajuntament del poble ens deixava. Per exemple, recordo que a la localitat, a la població de Sant Feliu de Llobregat, doncs les reunions amb els grups d'aturats les fèiem en un centre cívic, on es reuneix la gent gran i fan les seves partides de cartes o les seves partides de parxís. Doncs allà convocàvem els grups de persones aturades perquè ens expliquessin les seves experiències a conseqüència d'haver perdut la feina, per exemple, no? Per tant, i això també, doncs, vam fer grups focals, vam fer grups de dinamització social, vam elaborar uns informes, els vam presentar a l'Obra Social de la Caixa, que va ser la que ens va financiar tot aquest programa, l'Obra Social, no el departament, cap departament de la Generalitat, l'Obra Social. D'acord? I us podríem citar doncs molts altres exemples. Darrerament, l'últim, la mateixa Esterió, Fornells i jo, vàrem fer un treball sobre el bon tracte a les persones grans. També amb grups locals, convocant a diversos actors socials, no? I tampoc ho vàrem fer amb un dispositiu de salut. sinó que ho varen fer en un local del Consell Comarcal del Baix Llobregat, no? I a partir d'aquí, doncs, vam muntar el SEAT, l'equip d'atenció a les persones grans en situació de vulnerabilitat o de maltractament, no? I fem les exploracions, anem als serveis socials, a vegades a un centre cívic, a vegades a un domicili, no? Quan parlem de comunitària, parlem d'això.
I com encaixa, doncs, aquesta figura de referent de benestar emocional comunitari amb bata blanca dins d'un CAP, amb tot això que ens estàs explicant, Josep?
D'entrada, jo li trauria la bata blanca. Jo, d'entrada, trauria la bata blanca. I aquesta figura, tal com jo la puc entendre, tal com jo la veig, el primer que hauria de fer seria tenir un coneixement exhaustiu del barri. Un altre projecte que va tenir suport ciutadà, però no suport polític, va tenir suport ciutadà de la gent del barri, va ser en el barri nord de Sabadell. No? Uh-huh. I allà el que vam fer va ser també adreçar-nos bàsicament als col·lectius de població d'ètnia gitana. No? I aquest referent que tu comentes hauria de ser un professional que tingués un coneixement exhaustiu de què és el que passa en el barri. Per exemple, què vam detectar nosaltres després de parlar doncs, amb la gent del barri? Recalco, amb la gent del barri. Vam fer un anàlisi històric de com es va constituir el barri nord de Sabadell, Can Uriac, no? I vàrem veure que en aquests moments s'estan donant les condicions perquè hi hagi conflictes socials greus en el barri. Per què? Perquè el barri va ser fundat per immigrants que venien d'Extremadura i d'Andalusia. Aquestes persones ara s'han fet grans, els seus fills no s'han quedat en el barri i la gent jove que està ara en el barri ve de Sud-Amèrica, d'Àfrica, d'Àsia, no? I no hi ha un vincle, no hi ha un lligam. I a més, aquest referent que tu comentaves, Sandra, hauria de tenir molt clar un símptoma social fonamental i que té conseqüències, o pot tenir conseqüències molt negatives, que és el sentiment de no pertenença al barri. Per tant, què hauria de fer aquest referent? Veure's què és el que està passant amb això, posar en marxa o fer propostes de dinamització d'ús social dintre del barri per incidir específicament aquest sentiment o pertenença al barri. Què pot passar amb un jove de 15, 16, 17 anys que no té sentiment de pertinença al barri? Pues una de les coses que poden passar és que el dia que s'emprenyi comenci a destrossar el mobiliari del barri. Pot cremar contenidors, no? A la que hi hagi un conflicte social, doncs patapam, crema contenidors, consum de porros a les places públiques, no? Passen aquestes coses, no? Quan un no se sent que té, que pertany a un grup i com a conseqüència de que sent que no pertany al grup, tampoc té un futur. Si no té un futur, la seva resposta més probable, no dic la inevitable, però la més probable serà la violència. Per tant, aquest referent hauria de poder incidir en tot això. Hauria de poder endegar dinàmiques socials que millorin el sentiment de pertinença al barri.
Clar, al final el que es destira de tot això és que el comportament disruptiu o no funcional o en aquest cas es, no, que es manifesta amb destrucció del mobiliari, amb consum de tòxics, amb conductes que estan fora del que es podríem dir benestar, està relacionat més amb aspectes que no són purament biològics de funcionament del propi cervell.
Evidentment. Bueno, evidentment.
No sé si és tan evident, perquè potser és per això que la psicologia comunitària i la medicina han estat tan allunyades fins ara.
Bueno, aquí hi ha un aspecte també a tenir en compte. Jo diria que la medicina cada vegada és més social, la psiquiatria no.
I hem fet un altre apartat.
La psiquiatria no. Per exemple, també a Sabadell es va posar en marxa ja fa uns anys des de l'atenció primària de salut la prescripció social.
Mm-hmm. Sí, aquí al Prat fa poquet que hi som també.
Exacte, sí. I que és una manera de dir, escolti, vostè sortirà a l'ambulatori, no sortirà amb una recepta, però sortirà amb una adreça d'un lloc on es fa una sèrie d'activitats socials, on allà vostè, doncs, per exemple, podrà, diguéssim, minvar el seu sentiment de soledat, per exemple. Per exemple. No? Perquè el sentiment de soledat provoca un seriós malestar emocional. I aquest malestar emocional no el resoldrem amb fluoxetina, amb Prozac. No és un bon enfocament aquest. No? Aleshores, què passa? Que la formació, que és un tema que jo també he dit aquí moltes vegades, la formació dels futurs psiquiatres és encara una formació molt hospitalocentrista, poc comunitària. No es fan rotacions a la comunitat. Es fan rotacions a un equip d'Austràlia que són els màxims experts mundials en primers episodis psicòtics i que allà tenen no sé què dimonis han descobert. Però resulta que no han descobert res, anys que està descobert, però bueno, és igual, ells creuen que l'han descobert, no? Però el tema no va per aquí. El tema no va per aquí. O sigui...
Clar, perquè realment aquestes persones que tenen aquesta desvinculació social, aquest aïllament, acaben prenent aquesta fluoxetina al final.
Sí, clar, clar.
No clar, sent pas el remei.
Si no se'ls ofereix res més, doncs fluoxetina.
Sense ser el remei, pel que està originant, el que acaba desembocant en aquesta recepta, en aquest paper.
Sí. Avui, com que només estem l'Ester i jo, com a convidats, jo t'estic prenent molt de temps, Ester, no sé si m'estic assolant.
Ester, dona't micròfon, que si no et sentirem.
Ah, perdó. No, que cap problema, que el compartim. Hem compartit molts projectes, molts treballs, moltes hores, molta feina, en tot el tema de la salut mental comunitària i en tot el tema del treball a la comunitat, amb el Josep, moltíssim. I ara se m'acudia, també. Una de les coses que, per exemple, que també vam fer i que té a veure directament amb el tema de la psiquiatria, quan vam fer els treballs de dinamització social amb persones amb dolor crònic, tant a nivell mental com físic, no? I va ser una experiència única perquè la vam dissenyar, ho vam fer a través del centre de salut mental que hi ha a Sant Feliu, que cobreix diversos municipis d'aquí a la vora, i va ser el barrejar persones amb trastorn mental diagnosticat que també tenien dolor crònic i que fèiem una activitat de ball, de swing, no? Uh-huh. Era un perfil molt concret, a qui anava dirigit. Eren persones que es passaven tota la setmana tancades a casa, moltes vegades per temes de dolors i altres coses doncs, allitades. I aquell dia sortien acompanyades, o bé del fill o bé de la parella, i venien a fer una activitat de swing. Evidentment no podien ballar el swing com el ballava la ballarina que els ensenyava, no? que portava la música i que feia una part de la sessió. Però després d'aquesta activitat hi havia un espai de paraula. I com després d'haver-se bellugat, d'haver estat una estona amb una situació diferent, relaxades, parlo en femení perquè els grups que vam tenir eren dones, els homes no ballen, no ballen entre cometes, però en principi doncs, va ser una activitat que, tot i que era igual per homes que per dones, doncs només van venir dones. I com després d'aquest espai de música, no? L'espai de paraula prenia una riquesa brutal. O sigui, van sortir coses, es van compartir coses amb aquests espais de paraula molt íntimes, coses que realment portaven molt de dolor durant molt de temps, no? I com sortia tot això? I com entre el grup realment es va formar una comunitat, no? Perquè eren coses com molt diferents, situacions que a vegades, que no se'ns passen pel cap, no? Que a vegades puguin passar una cosa darrere de l'altra. I finalment, quan vam acabar el grup, des del propi centre de salut mental ens van parlar de la millora que havien tingut aquestes persones. Crec que va ser un bon exemple de...
Parla'ns d'aquesta millora, Esther. Millora què vol dir en aquest context?
Millora vol dir que aquestes persones d'estar tancades a casa, haver-se de llevar, vestir, sortir, caminar i arribar a fer una activitat que, malgrat podria ser una activitat física, vull dir que el ball, i ho acabava sent, vull dir, perquè començaven per bellugar a la millor només el peu, després ja bellugaven el peu i la mà, i després ja s'aixecaven, es posaven dretes, no? I ballaven. No? La millora de poder compartir persones que no veien absolutament a ningú al llarg d'una setmana i una altra, i una altra, i una altra, a tenir aquest espai. Elles deien, i ho deien majoritàriament, espero que arribi el dimecres per poder venir. Això és molt important, sortir de casa. Hi havia gent que venia de municipis del costat que no hi ha transport públic per arribar, o el transport públic és molt petit, és molt pobre. Doncs venien acompanyades. Doncs què volia dir? Que és que no només era aquella persona que feia tot el recorregut per desplaçar-se i venir, sinó que ho feia aquella persona amb la seva parella que l'acompanyava fins a la porta. I després tornaven a sortir junts i tornaven a anar cap a casa. I això feia temps i temps i temps i temps que això no ho feien, inclús com a parella.
Podríem dir que estaven rebent els seus receptors dopaminèrgics que ens comentava abans en Josep, més dopamina?
Josep, aquesta pregunta és teva, eh?
Pues probablement sí. Però això em remet justament a aquesta qüestió que esteu plantejant ara a una anècdota molt divertida que va explicar un psiquiatre no comunitari. Aquest psiquiatre comunitari, jo crec que amb aquesta anècdota s'expliquen moltes coses, no? Explicava l'anècdota d'un senyor que està a Nova York i és un dissabte a la tarda. Viu sol, no? És un jove, és un psicot jove que està esperant la trucada de la senyora, de la xicota, no? I va passar les hores i el telèfon no sona. No? No rep la trucada. I, esclar, és dissabte a tarda, hi ha la fiebre el sábado noche i el tipus pues, no rep la trucada. I a les 8 del vespre rep una trucada i diu, ostres, és la meva mare. I la meva mare em pregunta si tinc la nevera plena. I li dic que sí, que tinc la nevera plena, que no s'amoïni, i diu, ah, doncs molt bé, perfecte. Petonets, penja, segueix esperant i no hi ha la trucada. i diu: em baixa la serotonina. Quan va explicar aquesta anècdota, a mi em van venir ganes de preguntar-li a vostè, o de dir-li, millor dit, és conscient del significat i del que implica el que acaba d'explicar? Perquè el que acaba d'explicar és que, com a conseqüència de la tristesa perquè no rep aquest senyor la trucada de la xicota, no?, de la qual ell està colat, no?, li baixa la serotonina. No es posa trist perquè li hagi baixat la serotonina, sinó que li baixa la serotonina perquè s'ha posat trist.
Uh-huh.
Aquí podríem afegir, des d'una perspectiva psicoanalítica, podríem afegir: i per què no trucava ell? Ell tenia pinta de ser un obsessiu d'aquells que sempre estan esperant, no?, que algú truqui la seva porta. Dimonis, pues ves tu i truca tu a la porta, tio. O què esperes aquí, que el món et vingui, no?, a complaure?
Clar, això em fa pensar també en l'estudi que va sortir cap a l'any 2000, també a Nova York, on s'havia analitzat una part concreta del cervell dels taxistes. I van descobrir que l'hipocamp era més gran en el seu cas perquè havien de recordar més carrers que ningú, que cap altre taxista, que cap altra persona de la població comuna. I aquest esforç d'haver d'ubicar concretament aquesta informació al seu cervell feia que el seu hipocamp fos més gran físicament. És a dir, tenien una part del seu cervell més grossa que la resta de la població per haver fet una activitat concreta. És a dir, el que fem canvia l'estructura del nostre cervell. I, per tant, si, com deia l'Ester, ballem, estem canviant físicament el nostre cervell.
Evidentment, sí.
I això pot fer que segreguem diferents substàncies i que no ens calgui una medicació per fer-ho, sinó que ballant puguem rebre aquesta dopamina que potser ens mancava o potser estava més baixa del normal o potser ens ajuda a reequilibrar. Però això... Com pot ser que això hi hagi evidència científica i que no estigui integrat a la pràctica?
Entraríem en un punt ja molt delicat. Justament l'altre dia, en el programa de TV3, de Planta Baixa, quan es parlava de la influència que té la indústria farmacèutica en la formació dels professionals, no? Val? És que ara ja no tant, però durant molts anys, el 90-95% de la formació continuada dels metges, especialment dels psiquiatres, estava finançat per la indústria farmacèutica.
La formació, vols dir...
La formació continuada, els cursos...
Ah, okay. Un cop acabada la formació reglada.
Els congressos, no? És a dir, un cop un ja té la titulació, doncs tot el que és la formació continuada... congressos, cursos, seminaris, no? Tot això està finançat per la indústria, o estava finançat per la indústria. Ara això s'ha regulat, però perquè, clar, s'havia arribat a uns extrems d'escàndol, no? És a dir, fa uns anys es va presentar un fàrmac, sinó una nova presentació d'un fàrmac antipsicòtic a Versalles. 2.000 psiquiatres. Clar, us podeu imaginar els costos d'enviar 2.000 psiquiatres de tot el planeta a Versalles durant 3 o 4 dies amb uns hotels de 4 o 5 estrelles, no?, a tot luxe, no? Bueno, és una millonada, no? Bueno, clar, en aquesta conferència no es parlava de psiquiatria comunitària, es parlava de receptors dopaminèrgics, de receptors serotonèrgics i com aquell antipsicòtic meravellós doncs disminuïa el nombre de recaigudes, que no dic que no sigui així, no estem d'acord, vale, però clar, i tots els factors desencadenants de crisis psicòtiques on són? Perquè la major part de factors desencadenants de crisis psicòtiques són socials.
És a dir, Ester, que els haurien d'haver posat a ballar el swing.
Entre altres coses, eh? Entre altres coses.
Sí, sí, sí. És a dir, Josep, és una voluntat política, Esther, i és ara, Josep, i és ara aquesta voluntat política, amb aquesta incorporació dels referents, amb aquesta incorporació que per mi, a vegades ho hem parlat aquí, no? Quan ha vingut també el Francesc, que ens convida a aquesta reflexió més psicoanalítica que ens deia en Josep abans, en aquest relat, no? En aquest ús de les paraules des de llocs de, com deia abans, autoritat o poder especial, en el que la incidència de la paraula encara és més gran, com és doncs, els medis de comunicació, com és la política. Hem incorporat la paraula comunitària en els CAPs. Tenim un referent de benestar emocional comunitari. Això per mi és un abans i un després, només per la paraula incorporada. Però hem parlat del camí, no? Una miqueta que hauria de seguir. Ara, com, no sé, com veieu vosaltres aquest canvi i quin és l'ingredient o els ingredients que ens caldria mantenir intactes o assegurar perquè poguéssim, no sé, garantir aquesta vessant comunitària.
Jo no vaig veure la marató de TV3 perquè ja em vaig imaginar i així va ser quin enfocament se li donaria. Però se'n va parlar, vosaltres sabeu si se'n va parlar a la marató de TV3 d'aquest personatge?
Jo tampoc la vaig veure. Esther, la vas veure tu, la marató?
No.
Sí, no podem parlar.
És curiós perquè la majoria de professionals que conec no la van veure. I d'activistes no només no la van veure, sinó que van fer contrapropostes a la marató. Precisament perquè l'enfoc des d'un bon principi era molt, molt farmacològic, molt d'una vessant biomèdica, i aquesta vessant social en principi no anava a ser tinguda gaire en compte. No sé si al final ha estat així.
Jo diria que no, perquè almenys per el que m'han explicat alguns que sí que la van veure, les persones que van sortir eren hospitals, grans hospitals i no dedicades a la salut mental comunitària. I per tant, doncs, bueno, aquí, en fi. Quants minuts dediquen els medis de comunicació habituals, televisió, diaris, la ràdio és una altra cosa, però a la salut mental comunitària? Alguna vegada el fax ha entrevistat algú, un professional de la salut mental comunitària? No, absolut. Alguna vegada heu sentit parlar de salut mental comunitària amb la línia de lo que tu plantejava, Sandra, algun representant polític? No. Els programes de formació de psicòlegs clínics i de psiquiatres tenen incorporada la vessant comunitària? No. Hi ha màsters de salut mental comunitària, màsters, però aquests màsters són privats. És a dir, és una institució privada o una universitat que promou un màster, que a més, doncs, evidentment, qui el fa l'ha de pagar, no? Però tot això no forma part de la formació reglada.
I què ens falta? Ens falten mesures d'avaluació? És a dir, ens falten fets objectivables, com això, no? Com un hipocamp més gran? O què falta perquè quedi palès que és comunitàriament més, és òptim, és més econòmic, és a dir, posar una persona a un curs de swing o saps, és molt més econòmic, és molt més sostenible i molt més, jo diria que fins i tot, clar, la medicació psiquiàtrica té adjunta moltes manifestacions secundàries, té molts efectes secundaris. I, en canvi, ballar el swing pots suar, oi? Esther, et pots marejar si dones moltes voltes, però els efectes secundaris sobre la salut física són molt diferents, són un tarannà molt diferent. Llavors, per què encara optem o apostem políticament per aquesta vessant farmacològica, perquè ens dona més garantia, perquè és avaluativament objectivable més fàcilment. Per què?
Bueno, jo penso que el que realment falta és una altra mirada, una mirada que no es té.
És un, llavors és un tema de proves, potser, Esther, de poder provar encara millor perquè es pugui evidenciar que hi ha canvis reals i duradors?
Els canvis reals estan en sortir al carrer. És el que abans deia el Josep, no? És sortir al carrer, és atensar-se a la gent, és sortir al barri, és veure què és el que hi ha, és veure quines són les necessitats, on estan, no, els punts que realment cal acompanyar, cal treballar. El tema de vull dir, estem en un moment que, per exemple, tot el tema de soledat, tot el tema d'aïllament social, són fets molt potents, molt importants. I després, jo no sé si estareu d'acord o no, però també penso que tot el tema aquest que parlàvem, no, del referent de benestar emocional comunitari, que comentàvem, segur que no deixa de sortir d'una necessitat que algú detecta i s'inventa, no? aquest paper, aquest professional. Però mentre no surti del despatx, no serveix de res que hi sigui. Això una cosa. I la segona és que segur que ara hi ha una necessitat diferent. No és el mateix, si parlem de salut mental, amb entorns petits, amb entorns de municipis petits, on realment l'acompanyament ja surt de la pròpia comunitat, hi ha els mateixos veïns, la mateixa gent, no?, que està vivint, ja té un paper d'acompanyament sense donar-li expressament. Ja hi juga aquest paper, no? Que en municipis més grans, on realment la soledat és crua, és crua. Podem estar molt acompanyats perquè tenim molta gent al voltant, però en realitat no sabem quina porta hem de picar, no? Hem de trucar perquè, doncs, algú ens doni un cop de mà, no?, en un moment donat. Llavors, cal també inventar-se, reinventar-se amb tot això, no?
Clar, en aquest article llegia com havien vinculat aquesta millora amb menys visites als centres d'atenció primària, amb menys necessitat de medicar la població. És a dir, hi havia hagut aquest encaix entre com avaluem la salut mental comunitària respecte a què i quins paràmetres fem servir.
Tenim dos minuts més, no? Encara?
Sí.
Una anècdota també que és real, és un cas real. En un ambulatori d'una altra comunitat autònoma on jo vaig treballar una temporada es va produir aquesta escena. Tres senyores d'una certa edat es trobaven moltes vegades a la sala d'espera de l'ambulatori. Sempre. No sé, de forma regular, és a dir, anaven a l'ambulatori. I un dia una d'elles va faltar. I això m'ho va explicar l'infermera que va escoltar la conversa. I les dues diuen, ¿dónde está la Margarita? Que hoy no ha venido. I l'altra diu, debe estar enferma.
A l'ambulatori.
És real, no és un acudit, és real. Aquesta sí, conversa sí, es va produir. Si la gent es pot trobar, si la gent té sentiment de pertinença al barri, si la gent sent que ocupa un lloc en l'ús social, no aniran a visitar-se al metge, no aniran a buscar una píndola, perquè no la necessitaran. És així. És a dir, si fem propostes de tipus social que fomentin el sentiment de pertinença, és molt concret, fomentar, potenciar el sentiment de pertinença, que la gent tingui un lloc en l'ús social, que la gent sàpiga que és protagonista de la vida del seu barri, no aniran a l'ambulatori perquè tinguin mal de cap o perquè els hi facin mal les lumbars. No hi aniran. El que faran serà fer una excursió o trobar-se en el centre cívic o recollir firmes perquè s'ha de pressionar l'Ajuntament perquè millori, jo què sé, el carrer tal. M'invento, és igual.
Uh-huh.
Això és la dinàmica social. Això és el que fa vincle social. I això és el que minvarà d'una vegada per totes, l'excessiva freqüentació als dispositius de salut.
Doncs, com a propòsit del 2022, és una bona conclusió, Josep. Bueno. Molt bé, doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més abans de tancar, si no ja ens despedim. Ha estat un plaer compartir aquest espai amb vosaltres, sempre ho és, i avui també. Gràcies per ser-hi, gràcies per ajudar-nos a obrir una miqueta més aquest ventall de possibilitats de com cuidar i cuidar-nos la salut mental, en aquest cas en perspectiva comunitària. Gràcies, Esther i Josep, per ser-hi.
Moltes gràcies.
Gràcies, Míriam, per estar ahí a los botoncicos un dia més, un any més, una temporada més.
Gràcies i gràcies per venir.
I a totes les persones que sou a l'altra banda, tant per la ràdio, quan ens escolteu, com ara a Facebook o a YouTube, o més endavant, quan pugueu escoltar-nos, dir-vos un cop més que ens ajudeu donant likes, subscrivint-vos, compartint aquests vídeos i deixant els vostres comentaris, les vostres aportacions i les vostres inquietuds a través dels diferents canals, dels diferents chats, i dir-vos també que des d'aquí, des d'on ningú és perfecte, us desitgem bona salut mental. Fins la propera.
Ho sap, la mamà. Ha plorat de contenta. Vol que portis el seu vestit de núvia. És de randa blanca.
Escolta, no puc portar el vestit de la teva mare. És que ella i jo no estem fetes de la mateixa manera.
El farem arreglar.
No, no ho facis. Escolta, t'ho diré directament. Tu i jo no ens podem casar.
Per què no?
Doncs, en primer lloc, no sóc rossa natural.
No m'importa.
Ni fumo. No paro de fumar.
És igual.
Tinc un secret terrible. Els últims 3 anys he viscut amb un saxofonista.
Et perdono.
I saps què? Mai no podré tenir fills.
N'adoptarem.
Però tu no vols entendre, Osgood?
Sóc un home.
Bé, ningú no és perfecte.
.6 Tota la música per a tu. 91.6 Més música.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Me pareció ver una linda gatita.
Sala de una casa ajena y tropecé con dos tacones y cuatro botellas. Voy recordando, la cosa sí que estuvo buena y me encontré en el sofá con un par de morenas. Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor. Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás pasado me olvide de hoy. Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor. Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás pasado me olvide de hoy. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta. Lelo, lelo,
A mí me fascina como conmigo vacila, me mata tu cuerpo y como completaste de pilas. Esto es una fiesta latina, todo el mundo para la piscina, invita a tus amigas que esto nunca termina. Vámonos por la esquina, mami, te ves divina.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8. Us parla Adrià Tella. Jaume Collboni opta per tercera vegada consecutiva a ser el nou alcalde de Barcelona pel PSC. Avui el partit l'ha escollit amb els 700 avals que ha presentat i això que només en necessitava 50. Collboni ha remarcat que no es presenta per ser el segon plat de ningú i que l'experiència dels socialistes governant la ciutat l'avalen.
El nostre compromís és el que el proper mes de maig tornarà a ser la Barcelona de l'acord i el pacte. La Barcelona que aprofita les oportunitats. La Barcelona que genera llocs de treball per tothom. La millor Barcelona que tots recordem i enyorem. Perquè sabem governar, sabem gestionar, sabem donar solucions i portar-les a la pràctica. Ho hem fet abans, ho estem fent avui amb les nostres responsabilitats i ho tornarem a fer a partir de maig de l'any 23.
El candidat també ha aprofitat per carregar contra la petició d'Esquerra Republicana de Catalunya perquè els regidors de la ciutat s'expressin en català i que el pregoner de les festes de la Mercè també ho faci.